Passen 6 minuts de les 10. Obrim plana d'actualitat tot anant fins a la capital del Cava, on aquest dimarts a la tarda la presidenta de l'Associació Catalana de Mans del Vi, Isabel Zaro, impartia un taller d'elaboració de sabons amb cava. Una ocasió que no va deixar passar la nostra companya, Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, tot aprofitant per conversar amb ella.
Avui hem vingut fins al Centre Cultural de la Plaça Nova, aquí a Sant Sadurní, per conversar una estoneta amb la Isabel Zaro. Ella és de Los Jabones de Luna, a més és presidenta de l'Associació Catalana de Mans del Vi, és sommelier, entre moltíssimes altres coses de les quals en parlarem. Isabel, molt bon dia, com estem?
Molt bé, molt bé. Encantada d'estar aquí a Sant Sadurní, al cor del Cava, no?
Al cor del Cava, ara ho deies, i nosaltres hem aprofitat aquest taller de sabons per venir, per conversar amb tu una miqueta de sabons i òbviament, del nostre producte estrella, que no és un altre que el Cava, que farà servir per fer aquests sabons avui.
Sí, mira, a veure, el Cava, bueno, jo com que soc sommelier, és un dels productes més apreciats, no solament aquí, a tot el món, però sí que és veritat que la vessant de la cosmètica no és tan conegut. Llavors avui aprofitarem per ensenyar a la gent tot el que podem fer amb un cava, a part de beure, no? Sinó altres possibilitats que té, i una és aquesta, el sabó.
Parlem d'aquests sabons que avui fas amb cava, amb el cava rosat Fontpinet, que justament és el cava que enguany té la biblioteca, és el cava que es fa servir durant tot l'any, any va canviant, enguany és aquest cava rosat de Fontpinet, i una de les coses de les quals parlaràs avui en aquest taller és una miqueta de les característiques, dels beneficis que tenen aquests sabons, i segurament la gent que ens escolti, alguns sí, alguns no, segurament molts en saben, no? És que què ens poden aportar aquests sabons de cava, en aquest cas?
Mira, orgànicament el cava és molt saludable, no?, pel cos. Si tu veus una copa de cava, no solament estàs bevent tots aquests polifenols tan importants, el resveratrol, que és un d'ells que porta el cava, sinó que, o sigui, a més és un aliment, no?, per les proteïnes que té. Doncs a la pell és el mateix. O sigui, nosaltres el que aprofitem, i més en un cava rosat, que té una maceració en les pells, perquè són vins, o sigui, són raïms negres. Tots aquests polifenols, el que fem és un tractament previ al cava per conservar-los, o sigui, no trencar aquesta estructura molecular que té el cava. Llavors, també la proteïna, o sigui, quan més mesos, contra més mesos de criança té un cava, més proteïna tindrà. Totes aquestes lies que estan en suspensió, no?, amb el cava, això li dona aquesta proteïna natural que després, de cara a utilitzar-la a la pell, també no es nutrirà aquesta pell. O sigui, els beneficis són múltiples. A part de que també utilitzarem oli d'oliva, o sigui, sí, oli d'oliva. Mm-hmm. Oli d'oliva verge extra. Perdona, és que com que a vegades en català no sé, oli d'oliva es diu, sí.
I tant, i tant.
Doncs verge extra, i també la vitamina E està molt present, també altres olis i mantegues, també utilitzarem, com una mantega de karité, l'oli de coco, oli de llavors de raïm. El que també s'ha d'explicar a la gent, que les llavors del raïm també tenen molt de resveratrol i el polifenol seria el que donaria també la tanicitat a un vi, no? Llavors, doncs aquí el que trobem és que l'oli ja d'aquest llavors de raïm també lo posarem al sabó. Així que és molt natural, sobretot natural.
Després parlarem del fet que siguin cosmètica natural. Entrarem també en la sostenibilitat, perquè al final els sabons, aquest tipus de sabons, parlem de sostenibilitat pura i dura, no?, moltes vegades. I a mi m'agradaria preguntar-te, sabons de cava per tothom, per tot tipus de pell, per unes pells millor que per altres?
Mira, per tot tipus de pell, perquè o sigui, no ens oblidem que això és una reacció química, que fa perquè utilitzem sosa càustica, utilitzem una part que és alcalí i una altra part que és greix. Però, o sigui, aquest procés de saponificació, que es diu que és una saponificació en fred, aquesta reacció química, o sigui, no és tòxica. Uh-huh. Quan saponifiques el sabó, tot això acaba perdent tota la part química i és tot natural. Això va bé per totes les pells, perquè ja estem utilitzant productes com l'oli de coco, o sigui, molt suaus i sense, bueno, pues sense gens de tòxics. Llavors, doncs, no utilitzem, mira, això sí que ho vull recalcar, no utilitzem olis de palma. Estic en contra, però rotundament, de l'oli de palma. Primer, per tot el que comporta, sosteniblement parlant, el que parlàvem de la sostenibilitat, tot el que comporta el medi ambient. Als animals, o sigui, s'ha de preservar. Si una cosa fan bé al Penedès, que cada vegada és més ecològic tot, és que tenen molta cura de lo que és el vinyedo en si, no? O sigui, quan ja fan el raïm pel vi va ser principal, o sigui, tenen molta cura en com ho traten la vinya, o sigui, l'eduquen des del principi, eduquen la terra i són molt ecològics. Llavors, nosaltres seguim amb aquest tipus de cosmètica tota aquesta línia que marquen ells. Llavors, això de cara, pues, a la pell és fantàstic, o sigui, si no tenen herbicides, no tenen pesticides, no tenen res d'això, doncs què pot sortir? Pues el sabor fantàstic. No té res de tòxic, llavors és ideal per tot tipus de pell, sí.
Perquè ens fem una idea, així a grans trets, quins serien els passos per fer aquests sabons de cava?
Home, els passos, mira, si vens després ho veuràs, perquè són bastants, eh? Sí que és veritat que és un taller molt interactiu. Deixar clar, que abans no l'he dit, que aquest sabó és antioxidant, sobretot la funció que té, la funcionalitat d'ell és antioxidant. Això és que regenera la nostra pell, o sigui, la part celular de la nostra pell va envellint, llavors les arrugues d'expressió, tot això lo difumina. O sigui, la primera funcionalitat seria l'antioxidant, després per tot tipus de pells, eh? Llavors cadascú s'especialitza en el que sigui. Els passos, home, hi ha molts. Per una banda, tenim que preparar els alcalis, que són pues, l'aigua, la sosa, tot això, i per un altre costat, tot el que són els olis, ja siguin essencials, vegetals, mantegues, tots els olis van per l'altra banda. I després, per una altra banda, o sigui, són tres fases, com preparem aquest cava, no? Perquè, clar, tu dius, el cava si té espuma, no? Si té carbònic, com faràs el cava? Bueno, això té una preparació prèvia, que ja l'han fet, que s'ha desalcoholitzat, s'ha de treure tot el que és el carbònic, s'ha de desalcoholitzar també, s'ha de treure tot l'alcohol, però no s'ha de trencar el que te deia, aquesta estructura molecular, perquè necessiten totes les propietats pel nostre cava, pel nostre sabó de cava. Llavors, tot això pues, és el que jo explico després, la gent s'ho va apuntant, perquè la meva idea és que després ho puguin fer a casa, clar. Que puguin treballar-lo. Si lo digués jo sol i m'estiguessin mirant, després no se'n recordarien de molts dels passos. També s'ha de tenir molta cura perquè, clar, la sosa és corrosiva, o sigui, no, estem parlant d'un químic, eh? Llavors, pues, tenir en compte, totes les mesures de seguretat també són importants i aquí les tindrem, totes.
Isabel, parlàvem abans i també em feies menció d'aquesta sostenibilitat que suposen aquests sabons. Tenim d'una banda el cava, tenim aquests olis, aquestes mantegues, un producte sostenible, que la gent que vingui avui aquí s'endugui la recepta podrà fer a casa seva d'aquesta manera més sostenible, com aquí diu, gairebé impossible.
Sí, mira, les nostres àvies i besàvies, tu és molt més jove que jo, doncs tu la teva besàvia, però la meva àvia, quan jo era petita, ella feia sabó. Jo soc d'un poble molt petit de la província de Saragossa. Llavors allà, bueno, no la meva àvia, suposo que totes, perquè la gent era molt de camp, i aquí m'imagino que també. Aquí, al voltant de les vinyes, creix camamilla, creix fonoll, creix romero, bueno, romero, farigola. Romaní, farigola. O sigui, tenim a l'abast un munt d'herbes per fer oleatos, per fer olis, que no ens imaginem, que no els entenem, perquè són més de ciutat ara. O sigui, la gent, és molt fàcil anar al súper i comprar-lo tot, o anar a una botiga d'aquestes d'herbes i comprar-lo tot. Llavors, abans les nostres àvies utilitzaven molt els recursos naturals que tenien. Eren molt més sostenibles que ara. Jo de petita, bueno, sí, clar, que recordo el plàstic tota la vida, perquè la meva mare era d'això del Tupperware, este, saps? O sigui, sí, clar que recordo el plàstic, però segurament la meva àvia, encara hi havia botigues allà a Borja, on soc jo, que te posaven alguns productes com en sacs de paper, i a la carnisseria aquests papers d'estraza i aquestes coses, no? Llavors, ara tot és plàstic. Espero que cada vegada ara estem intentant tornar pues, a les pajites aquestes de cartró, a les plats de cartró, tot això, però nos està costant molt. Quan abans no s'utilitzava, què ha canviat, no? Ha canviat la comoditat. Nosaltres no s'hem tornat molt còmodes. És molt còmode anar al súper i agafar qualsevol sabó. Però ja no, sabó líquids, ja no anem a la pastilla de sabó, ja anem al sabó líquid. Llavors, d'aquesta manera que jo explico, no és que reciclis res, perquè el sabó reciclat de l'àvia, o sigui, el sabó de Marsella, que jo també hi faig, no és el que farem, perquè utilitzem olis purs, no? Però sí que és veritat que és una manera d'utilitzar productes naturals que no ens facin mal, perquè si te dones compte, avui en dia hi ha moltes intoleràncies, molts problemes d'acné, de psoriasis, de, bueno, el que no havia abans, dermatitis. Estàs estressat, dermatitis. Estàs intolerant a la lactosa, intolerant... Pues, clar, si tornem a la sostenibilitat, o sigui, a lo que ja es feia abans, molts d'aquests problemes s'eliminarien. Llavors, pues, si jo contribueixo amb això del sabó a posar el meu granito de sorra, pues mira, si tothom comencem així, potser se'l tindran que pensar els que fan aquests envasos de plàstic amb sabó líquid per les mans.
Parlaves ara justament no, de la cultura de l'immediatesa, de vull això i ho vull ara, i d'aquest sobresaturació que tenim amb el plàstic, que de vegades inclús es fa complicat en certs productes deixar de consumir plàstic perquè, bueno, perquè ens el posen en safata i mai millor dit, no? aquesta utilització del plàstic, però de vegades sí que iniciatives com aquests sabons naturals van bé per fer una passa enrere, però per després poder-ne fer dues endavant.
Sí, clar. A veure, també és conscienciar una mica la gent de lo que tenim a l'abast, no? Lo que tenim a prop. Potenciar el territori, perquè aquí estem potenciant un producte estrella, que tu l'has dit abans, el producte estrella d'aquí, de Sant Sadurní, que és aquí al Cava, no? Llavors, tinguent un producte de primera qualitat, tinguent a l'abast un camp on pots buscar coses. Molta gent té oliveres també, o sigui, segurament aquí hi haurà cooperatives amb olis molt bons. O sigui, tot això estem potenciar el territori, conscienciar-nos de que si som més sostenibles tots, el món anirà millor. També conscienciar-nos de que les prises no són bones, o sigui, de que tenim que anar, que tenim que dedicar-nos més temps també. I una cosa, mira, a vegades diguem, ai, què faig, el mòbil, agafes el mòbil, no tens activitats lúdiques que no siguin fora de televisió o mòbil, o te descargues el Candy Crush o no sé què, o passen moltes hores davant d'una pantalla, d'ordinador, de mòbil o televisió. Doncs són activitats que a vegades, inclús amb nens, una mica més grans, no petitons, perquè ja t'he dit que hi ha la part aquesta de la sosa que s'ha d'anar en compte, però amb nens així a vegades és dir, vinga, anem, sortim al camp, vinga, va, aquí, que teniu el Benedès, aquestes vinyes, quina varietat és? Bueno, també aquí, com que sóc sommelier, això m'agrada a mi, doncs jo l'he viscut de petita perquè a casa tenim vinyes. Quina varietat és aquesta? I això què és? I mira això, farigola tu, agafem farigola. Què farem amb això? Fem un oleato, posem oli amb això, anem a posar-lo a sol i serena, guardem això per fer un sabó. I un dia quedes i dius, vinga, va, nens, farem un sabó. I el d'avui perquè és de cava, però de lo que sigui. I així d'aquesta manera primer te dediques temps, t'oblides una mica de les tecnologies, vius més la naturalesa, la natura que és preciosa, i dediques més temps a la família i a part estàs fent un producte sostenible i natural. Mira si t'he dit coses.
Ara agafo el fil perquè parlaves de potenciar el territori d'aquest producte de quilòmetre zero, que tan important és i que justament si una cosa ens ha ensenyat la pandèmia és que hem de consumir proximitat.
Clar que sí, ostres. Saps què passa? El problema que tenim nosaltres és que no sabem vendre. Jo, quan aquí que tenim un cava excel·lent, quan a vegades veig que aquesta gent se gasta, la gent jove, sobretot, això me posa negre a mi, i veig que van, jo que sé, a una botiga gran, tipus Grau o Impalas o així, i agafen un moixandón i penses, mare de Déu, senyor, ¿por qué en un recaredo? ¿Por qué no un llobar? ¿Por qué no, jo que sé, un Nadal? És que tenim tantes marques de cava i tants espumosos de qualitat, ara que està corpinat, que també són espumosos d'una qualitat altíssima. Nos los van presentar a nosaltres fa poc a l'Associació de Sommeliers, van vindre tots, los 11, i la veritat, jolín, tenguem los espumosos con corpinat, tenim el cava com ho tenim, aquests nanos que comprin això, mira, me rebota un muntó. Però bueno, però això passa. Llavors, el problema és que jo penso que no acabem de comunicar bé el producte tan bo que tenim i la qualitat que tenim. La gent jove, en ve de veure'l amb bruscos, que se vegin un cava jove, que té un altre preu, però això aquí hi ha una mancança, i jo sempre quan faig un taller sóc una mica com la banderada del cava, achucho mucho en aquesta cosa, sí, sempre ho dic, Tenim que consumir cava d'aquí.
Com a presidenta d'aquesta associació de mans del vi, com creus que es podria fer això? Perquè segurament és la pregunta que s'ha tirat més vegades a l'aire entre els productors de cava, entre sommeliers, inclús entre el propi territori, no? El propi territori és el primer interessat en que el teu producte, no?, es vengui bé. I ja no només fora, perquè de vegades es va vendre fora i hauríem de començar per saber-lo vendre a casa nostra, que de vegades ja ens costa prou.
Sí. Bueno, mira, per exemple, això del sabó de cava seria una activitat que perfectament va amb aquest rotllo de connectar amb la gent, amb tot el tipus de gent, connecta molt amb la gent jove i amb la gent gran, el tipus de la cosmètica natural. Després, bueno, jo sóc comunicadora d'això, tu ja saps que faig el programa aquest del Rock and Wine, estic a la CUPE també, i allà sempre posem bastant caves, o sigui, posem bastants de caves, i jo sempre incideixo en el mateix, i lo dic per la ràdio, no consumeu l'ambrusco. És que és veritat, tu te vas a un altre país i són molt d'allà, i consumiu-lo d'allà. I aquí, a vegades, bueno, pues sí, l'ambrusco està bé, pues no està bé. Aquí està bé el cava. Llavors, jo suposo que una campanya de conscienciació a la gent jove aniria bé. No s'ha fet cap campanya en la que jo hagi vist, o sigui, no es fan campanyes als sommeliers. Això sí, van a visitar restaurants, però i a la gent jove, o sigui, això de congregar, nosaltres des de l'associació sí que volem, de fet hem fet alguna acció d'aquestes, però congregar a la gent jove i dir-los, mireu, que vindreu un dia, o sigui, igual que vam fer per les, quan la jornada aquesta de portes obertes per la gent de los hospitals, sí. Doncs podríem fer una i des d'aquí, mira, ja que estic en la ràdio parlant, llanço aquest missatge a tota la gent del cava. Una campanya per la gent jove, expressament per la gent jove. Aquesta gent que si no consumeix és perquè no entén. Que se les explique, que visiten el celler, que visiten la vinya, que trepitgin vinya i que se les diga, mireu, això funciona així i això s'elabora així, però com una connexió directa, saps, a la gent jove. Que, i vinga, va, proveu i digueu-me, què és millor, això o el que us bebeu quan aneu a una pizzeria? No? I després l'altra campanya és pues, tots, perquè sempre van a restaurants d'un nivell, no, les pizzeries. Això és una altra campanya, la gent jove menja molta pasta i a les pizzeries no te trobes cava, i això m'ha passat a mi. Voler demanar un cava, perquè amb la pizza va perfecta, i dir-me, no, tenim l'ambrusco, jo no quiero l'ambrusco, vull un cava, oh, pues no tenim. Ostres, que malament, què passa, que els representants no passen per aquí? Per aquestes pizzeries, també és el mateix, o sigui que això, aquestes dues campanyes, la gent jove, d'on va la gent jove? Doncs vaig a buscar la gent jove.
Al final sí que tens raó, moltes vegades es relaciona el cava amb un cert consum elitista, entre cometes, i no hi gens, perquè al final trobem cava de tots els preus, per totes les butxaques i sobretot per tots els gustos, perquè hi ha tantíssima varietat de caves que segurament tots trobaríem el cava que millor s'adapta al que estem menjant o al que ens agrada.
A més, el cava és molt versàtil. Mira, el cava el pots prendre de copa de benvinguda, perquè jo cada dia a casa de la meva sogra el cava de benvinguda hi és. O sigui, sempre, al migdia, una copeta de benvinguda. Però després, o sigui, és una beguda que te pot acompanyar des de l'inici, des d'aquesta copa de benvinguda fins al final. O sigui, t'acompanya tot el dinar, és superversàtil. No tens problemes de maridatge, es marida perfectament. Doncs la gent jove, com que no entén, què se demana? Una per tot. Per tots els platos que demana és un. Si tinguessin consciència cava, doncs si algú les ensenyés que aquesta mentalitat cava és també per la seva edat, no és per gent de 35-40 cap amunt, sinó que és per gent jove també, doncs se vendria més cava. Ja t'ho dic que sí, que se vendria més cava. Cava jove, això sí, més fresc, més expressiu, més... Me xispegen, però es venderia, sí, molt més.
Al final és això, una mica els gustos de cadascú, amb caves, amb escumosos, amb corpinats, o amb les múltiples varietats d'escumosos que tenim, començant per aquí al Penedès, que fem bandera d'aquest producte nostre i que som els primers que l'hauríem de saber vendre. Per acabar, ja, la gent que ens estigui escoltant, que vulgui adquirir aquests sabons, ho pot fer per internet, xarxes?
Bueno, la pàgina web encara s'està confeccionant, perquè bueno, en casa Herrero cuchillo palo, ja saps el que passa. Llavors, pues, com que me la fa el meu home, pues, encara està la cosa així. Però si, bueno, si volen, jo deixo un... Jo el que faig molt és per casaments o batejos o presentacions, coses així, me demanen un cert, per una bodega, mira, ara per un celler tinc que fer també, uns amb el bueno, farem uns motllos expressament amb el relieve del logo d'ells molt xulo, o sigui, coses d'aquestes més especials, més que vendre així per la gent de cada dia, eh? Són més quantitats, però això sí que, bueno, deixo el correu electrònic, que és losjabonesdeluna, en castellà, o sigui, losjabonesdeluna@gmail.com.
Doncs ens aportem aquesta adreça, que els nostres oients se l'apuntin. I Isabel, un autèntic plaer conversar durant aquests minuts, ja no només sobre sabons, sinó sobre el cava, sobre territori, sobre tot el que t'hem llançat sobre la taula, ho has anat contestant. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en xarxa. Que et vagi molt bé tot i esperem veure'ns molt aviat.
Moltes gràcies i agraïda a vosaltres també per comptar amb mi.
Tres minuts mal comptats i arribarem a 11:15, ben acompanyats amb Ibra, Tomba Tomba i Joan Blau, i aquesta nit. De seguida, les notícies.
Aquesta nit, jugarem ballarem. Aquesta nit, la festa és dins el llit. Aquesta nit, jugarem ballarem. Aquesta nit, la festa és dins el llit. Posa't a cantar, aixeca't de la cadira, no paris de ballar.
Si treballes moltes hores, ho fan sense parar. Si a l'estiu tothom fa festa i a tu toca currar.
Aquesta nit, jugarem, ballarem. Aquesta nit, la festa és dins el llit. Aquesta nit, jugarem, ballarem. Aquesta nit, la festa és dins el llit.
Agafa la guitarra i posa't a cantar. Aixeca't de la cadira i no paris de ballar. Tant si és a la muntanya, la platja prenen el sol. Si és a la gran ciutat o al poble del costat.
Aquesta nit, jugarem, ballarem. Aquesta nit, la festa és dins el llit. Aquesta nit, jugarem, ballarem. Aquesta nit, la festa és dins el llit.
Agafa la guitarra i posa't a cantar. Aixeca't de la cadira, no pares a ballar.
Aquesta nit, jugarem, ballarem. Aquesta nit, la festa és dins el llit. Aquesta nit, jugarem, ballarem. Aquesta nit, la festa és dins el llit.
Agafa la guitarra i posa't a cantar. Aixeca't de la cadira, no paris de ballar. Aquest estiu no dormirem.
Ara són 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un nou repàs a la informació comarcal dins del Penedès en xarxa i us expliquem que el primer tram del carril bici que unirà Vilafranca amb Santa Margarida dels Monjos ja està operatiu. El carril de bicicletes i vianants transcorre el tram que va des de la rotonda de les Palmeres a l'Avinguda de Tarragona i fins a l'Hotel Air de Vilafranca. Ja és operatiu i la senyalització de tot el trajecte ha quedat completada. Són uns 2 quilòmetres de carrils segregats pel lateral de l'antiga Nacional 340. El carril bici és bidireccional, disposa d'enllumenat amb tecnologia LED i àrees d'esbarjo en el seu recorregut. Unes obres que han tingut un pressupost d'1.100.000 euros, cofinançats al 85% per la Diputació de Barcelona dins del Pla de Millora de Polígons Industrials. L'actuació s'emmarca en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilafranca. El carril bici de vianants ha de tenir continuïtat en el futur amb un segon tram que va de l'Hotel Air i fins a la depuradora de Vilafranca, ja a tocar just del municipi de Santa Margarida i els Monjos. Unes obres que està previst que comencin aquest mateix mes de novembre. Amb l'itinerari complet s'espera que un 10% dels desplaçaments que actualment es fan en vehicle de motor passin a fer-se en bicicleta o patinet. I us hem de dir també que Sant Sadurní d'Anoia engega la campanya contra els plàstics. La Mancomunitat Penedès-Garraf, amb el suport dels ajuntaments de les dues comarques, posa en marxa una campanya per prevenir els residus i presentar alternatives al plàstic d'un sol ús. Aquest novembre, Sant Sadurní començarà el recorregut de la iniciativa. Es tracta d'una nova campanya de sensibilització per reduir el consum de plàstic d'un sol ús i conscienciar sobre la necessitat d'apostar per envasos reutilitzables. Mitjançant les visites guiades a l'exposició Prou Plàstics, es presenta de manera dinàmica i visual la problemàtica que generen pel medi ambient i l'ecosistema, l'ús dels plàstics que només fem servir una vegada i després llancem. La iniciativa també s'adreça als centres educatius amb tallers zero plàstics a l'esmorzar i quin planeta volem. I per la ciutadania en general es faran també tallers pràctics per dissenyar i confeccionar embolcalls reutilitzables. Ganes d'enramada és el que hi ha a l'Arboç, que rep 10.000 visitants en un cap de setmana de xifres rècord. Després d'un any d'absència, l'Arboç ha recuperat aquest 2021 la mostra de l'enramada i ho ha fet amb xifres rècord de visitants. Durant els 3 dies del cap de setmana, a prop de 10.000 persones han passat per la mostra, amb gairebé 20.000 tiquets de degustació venuts. Les ganes d'enramada que hi havia ja es van poder notar des del mateix divendres, quan la xifra de visitants era molt superior a l'esperada. L'Ajuntament ha celebrat que en aquest retorn s'hagi polvoritzat tots els rècords, convertint aquesta 8a edició en un gran èxit. A més de les demostracions, els concerts o els tallers, han tingut lloc també, amb bona rebuda, la primera mostra de col·leccionisme de Playmobil i Lego. El recinte del poliesportiu ha esdevingut un altre pol d'atracció per veure els dionames que s'havien fet. Des del consistori han agraït el treball i la presència de tots els estands i dels participants. I us comentem també que hi ha inscripcions obertes per les visites musicades al Castell de Penyafort. Santa Margarida i els Monjos acollirà el diumenge 7 de novembre visites comentades al castell com a acompanyament musical dels alumnes de l'Escola de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca del Penedès. Els 5 punts d'actuació musical establerts al llarg de la visita són el vestíbul, l'església, l'altar de l'església, la sala blava i el celler i el jardí. La iniciativa pretén rebre 150 persones dividides en 6 grups de 25 que faran les visites cada 30 minuts des de les 10 del matí i fins a un quart de 3 de la tarda. Per venir a fer el recorregut històric amb acompanyament musical cal inscriure's prèviament al correu electrònic turisme@smmonjos.cat o també a través del telèfon 669 28 75 39. Repetim aquest telèfon de contacte per la visita al castell amb aquest espectacle musical dels alumnes de l'Escola de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca. Recordem, és el telèfon 669 28 75 39.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Passen 5 minuts escassos de 11:15 del matí i us convidem a escoltar la tertúlia literària que ens acostaran la Dolors Bosch i la Pilar Ortuño. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Ens vam estrenar, ens vam retrobar el mes passat, però encara no havien engegat les tertúlies literàries de la Torres i Bages i ens van portar propostes, llibres molt interessants que havien llegit aquest estiu i que van compartir amb totes nosaltres. I avui sí, comencem ja la temporada oficial amb aquest primer llibre, aquesta primera lectura de la tertúlia literària de la Torres i Bages. Potser molts l'heu llegit o segurament n'heu sentit a parlar, perquè se n'ha parlat i molt, perquè és un llibre que ha trencat esquemes. És Canto jo i la muntanya balla, de la Irene Solà, quart premi Llibres Anagrama de novel·la 2019. Una primera pregunta per trencar el gel i després ja ataquem. T'ha agradat, Dolors?
A mi em va agradar molt quan vaig llegir fa 2 anys, pràcticament, i ara l'he tornat a llegir. Bé, és un llibre que has de saber de què va i has de tenir la paciència de no quedar-te, perquè quan comences, té un començament, jo ara me'l mirava abans de fer aquesta sessió, i realment el començament et descol·loca perquè no saps qui parla. I com que sempre volem saber de seguida, i llavors ens perdem i a vegades no tenim la paciència d'anar llegint i de dir ja ho entendré. I arriba un moment que ja ho entens.
I flipes amb colors.
I flipes amb colors, exacte. Però a més, i la Sílvia ha dit que és un llibre que se n'ha parlat molt, però és que a més hi hem d'afegir que s'ha fet una obra de teatre. I el fer una obra de teatre també fa que s'obri i que molta gent... Jo, per exemple, vaig parlar amb una persona que em va dir: a mi el llibre no m'ha arribat, i quan vaig veure l'obra de teatre em va entusiasmar. Em quedo aquí.
Pilar, què t'ha semblat a tu?
A mi m'ha encantat. Jo també l'havia llegit el 2019, quan va sortir, ja em va agradar molt. Però la segona vegada puc dir que he gaudit encara més del llibre, aquesta segona vegada. O sigui, quan el vaig començar, comença amb una tempesta, o sigui, la base del llibre és la mort de dues persones, o sigui, el Domènec i l'Hilari, que és el fill més al davant, i a través d'aquests personatges es desenvolupa tot el llibre. Clar, ja sabia alguna cosa de què anava, però de veritat que ha estat com nou, com tornar-lo a relegir, i com ja recordava coses, pues, no sé, he gaudit molt perquè és una lectura poètica. Dintre de la prosa ha vingut un noi molt jove, que vull dir-ho a la tertúlia, que estem molt contents d'un noi tan jovenet que hagi vingut i que col·labori, i que ell diu que el primer que fa quan agafa un llibre és mirar les crítiques, i que va veure, i miro sobretot les negatives, aviam què diu. Diu, n'hi havia moltíssimes de negatives. Diu, i vaig pensar, bueno, el llegiré. I també, diu, al principi, bueno, haig de dir que la majoria de... No sé si m'enredo una mica, a la tertúlia, la majoria, vull dir, és que la majoria van dir que els hi va costar molt entrar al llibre, vull dir que inclús una va dir que no li havia agradat aquest llibre. Altres diu que ho van llegir aquest estiu i que ara l'ha tornat a llegir i que li ha tornat a agradar. Però la majoria diu que li va costar moltíssim entrar. I em va agradar molt aquest noi perquè va dir, diu, és que te'l presenten com una novel·la, diu, potser si ens ho haguessin plantejat com contes, o sigui, és que són 18 capítols.
Contes poètics. Hi ha molta poesia aquí darrere.
Exacte, però diu, si ens ho haguessin plantejat així, potser sí que hauríem vist que eren... Diu, tu mires com cada conte una cosa, diu, però esclar, tu busques la novel·la i no entens res. Diu, i és que, esclar, altres dones van dir això, diu, és que no ho entens fins al final, diu, és com un trencaclosques que quan acabes, diu, ara encaixa tot al seu lloc, diu, perquè al principi no ho entens.
Clara, no és la novel·la tradicional i no estem acostumats.
Llavors, però a mi justament em va agradar que em descol·loquessin d'aquesta manera.
A mi m'agrada molt que em descol·loquin, o sigui, a mi m'agrada molt començar un llibre i que a la tercera pàgina pensi, ja sé com anirà. Encara que m'agradi la manera que està escrit i que el que acabi, no tinc res en contra. Però un llibre que et sorprèn i dius, a veure què? Què m'explica? A veure, què em vol explicar? Això a mi m'intriga i m'agrada. I mira, et diria que el noi aquest jove, que miri les crítiques abans, és molt respectable. Jo faig a la inversa. Jo no llegeixo mai res, cap crítica d'un llibre, mai. Perquè penso que llegir-ho neta, que jo en dic, sense cap prejudici, ni bon ni dolent, fa que jo m'ho miri amb uns ulls els meus. Ni bons
nets,
ni dolents, els
nets,
meus.
Sí, sí, sí.
Després sí que busco crítiques.
Jo també.
I això sí, però d'entrada, pràcticament mai. Perquè és que no...
Jo també.
No... Bueno, jo diria també que...
Però, perdona'm, aquest llibre és difícil, no haver sentit ni escoltat res, perquè se n'han dit moltes coses.
Al començament...
Va ser un fenomen.
Quan va sortir no
quan
era...
Jo vaig
el 2019 encara no teníem consciència d'això.
Al cap de poc temps.
Sí, ja es va començar a parlar.
Però jo, quan me'l vaig llegir, no hi havia...
No, jo tampoc.
No s'havia sentit a parlar, perquè era el començament de tot. Va ser després, quan van començar a sortir crítiques, i que llavors sí que vaig buscar, a mirar a veure què deien, però ja me'l havia llegit. Jo penso que és un llibre de segona lectura. A qui li hagi agradat o li hagi costat una mica, jo penso que si tornés a agafar-lo, sabent ja, diguem-ne, com va l'estructura una mica, jo penso que el gaudiria molt, sobretot si li agrada la poesia. Perquè jo diria que, a veure, aquesta noia, inicialment, el primer llibre que va fer va ser de poesia. I llavors, jo penso que, a més, és, jo diria que és una noia que no és purament escriptora. Sí que ho és, però és com una escriptora visual, que jo en diria. O sigui, que els seus personatges... són tots diferents i tant pot ser un núvol com un, la terra, com el llamp, com, o sigui, són coses, o sigui, i fa servir, a més, dintre del llibre hi ha dibuixos, vull dir, o sigui, no sé, penso que estrictament escriptora no ho és.
No sé, jo, el que m'ha encantat del llibre també és que parla, o sigui, això de jo canto la muntanya balla, potser es refereix a que tot, o sigui, la muntanya balla, però és que tot balla dintre de la muntanya, o sigui, aquí no hi ha un narrador en aquest llibre, que és l'important, o sigui, et parlen tot, et parla el llamp, no? La tempesta, que dius, jolín, com els bolets, no? Et parlen els bolets, com es fa... Les trompetes de la mort. El gos, com explica el gos tot això? Que em van comentar que a l'obra de teatral diu que quan va acabar... Tots són marionetes, els animals, ens van explicar això.
Sí,
diu, i quan acaba d'interpretar el gos, diu, és que tot el teatre va aplaudir. Diu, perquè, o sigui, et parla tot, et parlen els morts. N'hi ha molta mitologia, o sigui, les bruixes, les dones d'aigua. Vull dir, el llibre ja... I tothom et parla, tu. Vull dir, tothom et parla i vas entenent el llibre.
Tot i que inicialment et descol·loquen aquestes veus i no saps qui t'està parlant.
Exacte.
No. I quan t'adones que és l'aigua de pluja o un cabirol...
Exacte.
Clar, et quedes...
Clar, és que ella barreja, ho barreja tot. Barreja mites, llegendes... O sigui, perquè a més al final de tot el llibre hi ha una ressenya d'ella que diu d'on es va, diguem-ne...
Treure
coses... que la van interessar.
I està documentadíssima.
Està documentadíssima.
Molt.
O sigui, ella es documenta molt i això es nota molt. O sigui, després et pot agradar o no et pot agradar. És que és igual.
Sí. Perquè... És lo de l'os. Això de l'os, que també hi ha aquella de l'os, està basat... Tot passa entre Camprodon i Prats de Molló, no? Això de l'os...
El Toni es queixa, Pilar, perquè donaves cop sense voler a la taula i de seguida es nota per ràdio. Per això l'has vist aquí.
Ai, ho sento, estava tan...
Encès i aixecat, era per això.
Això de l'os...
No t'amoïnis. Sí, sí, sí. Pues... A més, estàs lesionada i suposo que costa tot més.
Això d'estar lesionat és terrible, eh?
No, però això de l'os, vull dir, ho ha documentat ella, perquè aquí al sud de França es celebra molt això de l'os i s'ha documentat amb tot això. El de l'Hilari, que és el nen, el noi que mor, que parlen d'un germanet i surt una noia que són els morts els que parlen. I està basat també en la història de quan els republicans passaven a França, i això està basat en una història real d'aquesta nena.
És que, a veure, la zona, que jo la conec moltíssim, és una zona on hi va haver la retirada. Sí. I clar, vull dir, o sigui, l'espai aquell des de Camprodon fins a Prats de Molló, passant per Coll d'Ares, és tot un recorregut que... Potser jo hi vaig acudir molt perquè aquell entorn me'l vaig fer molt meu perquè el conec molt bé. Vale? És un espai que, i a més hi ha la retirada és per Coll d'Ares, allà hi ha molta història i moltes... Llavors, això de la muntanya balla és que penso que com que estem a la terra, que hi ha belluga, llavors, tot el que hi ha a l'entorn... Ella, per ella, es belluga tot. O sigui, ballar és una manera, diguem-ne, poètica de dir-ho. O sigui, que tot està relacionat amb tot, no? Vull dir, ho ajunta tot. O sigui, no...
Sí, jo crec que és tot el que balla, els cabirols, els bolets, o sigui, tot el que passa dintre de la muntanya, doncs és el que mou la muntanya. La muntanya no està allà sola, immòbil, no? Tot es mou.
És que ella...
Els arbres...
Sí, ella passa de tenir... De fer... O sigui, totes les novel·les, totes no, però moltes, tenen un escenari. I aquesta fa que l'escenari sigui un personatge més. O sigui, tot el que és... Que sigui un personatge més. O sigui, no és que hi hagi un escenari estàtic i tot l'altre, els homes, i ja podria dir inclús els animals. No, ella ho fa tot viu. O sigui, tot li és igual una pedra, que un cabirol, que una persona, que un llamp. Llavors... Bueno, penso que això val la pena de tenir-ho en compte i penso que és molt recomanable. I també entenc que hi hagi gent que no li agradi, perquè no hi entri, perquè el tipus de llenguatge potser és massa poètic, massa poètic per segons qui. Hi ha gent que jo he sentit a vegades, i ara que m'explica del llamp, a mi què? O sigui, això a mi m'ho han dit. Quina, bueno, el sentit poètic no tothom el té, ni tothom hi gaudeix. Vull dir, no cal. Ara, la persona que li agrada la poesia, jo penso que és impossible que no li agradi. I que, a més, tu has dit una cosa, no sé quina de les dues, que és com contes. O sigui, que tu podries llegir com un conte del tipus que fos. No ho he provat, ho provaré. Però és que ara no puc fer-ho.
Tercera lectura.
No, perquè ara no puc fer-ho, perquè com que ja sé de què va, no tindrà cap gràcia. No,
ara s'ha de passar. Jo penso que d'aquí, sí. jo penso que d'aquí un parell d'anys o alguna cosa així, és un llibre que has de tenir. Vull dir, tornar-lo a llegir quan estàs, vull dir, és un llibre que és maco, perquè tot i que passen les morts, tampoc t'ho representen com una desgràcia. O sigui, la Sió, per exemple, que és la dona del Domènec, el poeta, que dorm, ai, que mor, ha travessat per un llamp. Vull dir, allò que diu de el meu fill, sort que va néixer després, perquè ja no va rebre totes les llàgrimes que jo m'hi hem passat, tot el que he plorat, ara el meu fill no ho ha patit. Vull dir, coses així que et calmen, no és una cosa... lo de la mort del fill, o sigui, jo el llibre el que trobo és que els personatges conflueixen perquè tot surti a la llum. O sigui, n'hi ha un senyor que arriba de Barcelona, que va pujar a la muntanya, que a mi això també li dona, és el dia del funeral de l'Hilari, i aquest entra al poble i estan totes les botigues tancades, no ho entén, perquè ell sempre compra allà, i és una manera que, això ho van comentar a la tertúlia, també no ho dic jo, va ser una cosa que vaig pensar, té tota la raó, és per donar-li importància al funeral, perquè si no hauria estat un funeral normal, la gent va, i en canvi arriba aquest senyor, es troba tot tancat, tothom se'l mira perquè diu, no està obert, i llavors és donar importància al funeral d'aquell dia, perquè tot el poble acudeix al funeral i es tanca tot el poble. O sigui, el que va dir aquest noi de la tertúlia és que tots els personatges estan guiats a enfocar aquests, diguéssim, els protagonistes, a donar-li importància sense que ells ho expliquin. Són les coses del voltant els que expliquen el guió de la novel·la. Sí, perquè al final és una novel·la, perquè sí que té un guió, el que passa és que està explicada per molt personatges que són, doncs, molts són diferents, o sigui, t'estranya, doncs, que parli un bolet, que parli un mort, que faci poesies, que dediqui al pare, a la mare, les poesies, a aquest noi que és mort, el noi que va matar aquest noi, com se'n va, no vol saber res, i com al final, per una nit amb una noia en un bar, li explica i se n'adona que no ha fet el que havia de fer, no? De demanar, perquè ell festejava amb la germana. I és clar, al final són coses, o sigui, tot són coses que van sortint, anècdotes que fan els personatges arribar al punt a on ella vol arribar, l'autora.
És que la història és sumament senzilla.
Exacte.
És que la gràcia està aquí, exacte, que la història, clar, jo vaig llegir un comentari, perquè ja et dic, no és meu, que em va dir, diu, deia, a mi m'ha agradat moltíssim, però no em preguntis quin argument té.
Sí.
Diu, però estic esperant que en t'escrigui una.
És que els oients us estan escoltant i pensen, estan dient moltíssimes coses, però no m'han explicat la trama, l'argument. Per això jo anava aquí, perquè diguem, sí, avui sí que no, de sinopsi, res. Sí. Però és que no n'hi ha de sinopsi. És que no ho pots explicar.
No, sí, la trama és aquesta, el Domènec i la Sió i els seus fills, i tot va a través de la vida d'aquests personatges que viuen a la muntanya. L'argument és aquest, sí, són aquests.
Jo no sé si el plantejaria així. No, per mi és tan coral que...
És tan coral que jo diria que no. Jo també estic d'acord amb la Sílvia. Jo diria que és una anècdota. O sigui, que la història aquesta, per mi, és una anècdota, és una dintre de la novel·la. És una més de les altres.
Allà potser... la tertúlia també ho van comentar així, vull dir, altra gent va dir que era senzill, vull dir, que era el que jo us he dit, no és tampoc meu això, vull dir, és el que es va comentar a la tertúlia, que ells també ho veien com una cosa senzilla, que eren aquests i que tot voltava per explicar una mica la història d'aquests quatre.
Jo crec que vol explicar l'escenari. Continuo amb la mateixa meva història, o sigui, amb la meva idea. Jo crec que el que vol explicar és l'escenari, tot.
El paisatge, no? Aquestes muntanyes i tot el que hi habita.
No hi ha absolutament res que sigui més important que una altra cosa. O sigui, té tanta importància el que li pugui passar a la Sió que el que pugui dir el llamp. Per mi, a veure, tothom pot pensar...
Jo coincideixo, Dolors, per mi també.
Les lectures són com el lector les veu. O sigui, l'autor ha fet el que ha fet. I les seves intencions estan aquí. Però les seves intencions i les meves poden coincidir o no coincidir.
Ja, però el llamp, per exemple, només ocupa un capítol. els altres van sortint a la llar de tot el llibre. Ja. Vull dir, és el que diem, pot ser 18 i poden ser 18 contes, bueno, que te'ls pots llegir com això.
He dit el llamp com podria dir una altra cosa.
Sí, però els altres van sortir en capítols diferents, no? Però aquests, jo penso que és el guió que porta el llibre, aquests quatre personatges, per mi. És, jo també estic d'acord amb això, que és el que el fil que porta tot el llibre fins al final. Sí. Tot el que més és el que tu dius, és coral i acompanya, però si els oients, per exemple, això que deies, no té argument, com tu dius, i és això, no, bueno, saps dir-ho. Però jo penso que aquests quatre personatges són el fil del llibre.
Em va
jo
fer
sí
gràcia
crec.
Perquè ho deia, eh? Diu, però estic esperant que n'escrigui un altre de llibre. O sigui, clar, a veure, és que jo penso que potser la història que posa l'ha de posar perquè, si no, no tindria coherència. Però no penso que sigui el motiu, la història en si. Penso que és un motiu dels molts motius que té per parlar una mica de tot.
Sí, sí.
Em sembla, eh? Vull dir, a veure, no voldria
és
jo ara...
És un llibre que, també ho van comentar allà, trenca tots els estereotips que es puguin tenir sobre com fer un llibre. O sigui, les persones que van per aprendre escriure i tot el que els hi donen, aquest noi que escriu un llibre, que ha escrit un llibre i que és escriptor, que ve a la tertúlia, va dir, diu, és que a mi m'ha trencat tots els esquemes, vull dir, jo tot el que m'havien explicat d'això, aquesta és innovadora, vull dir, és una lectura totalment nova.
No té res a veure amb tot el que hagis llegit abans, per molt que hagis llegit.
Exacte, vull dir, diu...
Sí, a més, clar, és que ara hi ha molta lectura, jo no dic que no estigui bé, però hi ha moltíssim llibre actualment que segueix una estructura, perquè hi ha moltes escoles d'escriptura. I les escoles d'escriptura segueixen un esquema, i aquell esquema hi estarà bé. Però, és clar, aquesta noia és realment una escriptora, perquè no necessita l'estructura que li donen a una escola d'escriptura. Ni deu haver anat mai, suposo. Però bé, em refereixo que ella ha fet la seva estructura. No s'ha basat en que una persona li hagi dit, escolta, per escriure un llibre has de fer això, això, això i això. Però si no té coherència.
I el mèrit que té, a més, és que té 31 anys. Vull dir, jo trobo que encara té més mèrit escriure això en 31 anys.
Sí,
sí,
sí, sí.
Trobo que és una cosa, perquè aquesta noia diu que va sortir, ella és de Malla, del costat de Vic,
sí,
d'Osona, i se'n va anar a Suècia, se'n va anar a Londres, perquè volia, després de tornar, tornar allà a Osona, i li encanta això, però jo m'admira que una persona amb aquesta edat pugui escriure això. Trobo que és admirable.
No, bueno, és que, bueno,
I el llibre són molt poques pàgines, no sé si el teniu aquí.
Sí, sí, 188 pàgines. Uh-huh. 188 pàgines.
D'un format petit.
O sigui, és un format petit.
Una mica més que de butxaca.
Fàcil, perquè els capítols són 18 capítols, o sigui, hi ha 4 apartats amb 18 capítols.
Sí.
Repartits entre els 4 apartats. Són d'una pàgina, una pàgina i mitja, dues pàgines. No, ara ho estic dient de memòria, tinc el llibre, però no cal que el toqui.
Alguna més.
Vull dir, o sigui, que és com molt fàcil.
És fàcil.
O sigui, una lectura fàcil, la lletra és
no
molt agradable.
No sé si és fàcil, eh? Perquè és tan dens...
No, és que...
Que no, hi ha tantes coses darrere de cada paraula.
No és fàcil. No, m'estic enredant. No vull enganyar ningú perquè no és fàcil. Però tampoc tan difícil.
No. I a més, com que són capítols, contes curtets, pots rellegir. En el moment que et sembla que t'has perdut matisos, que no saps ara aquest personatge amb què entronca, pots anar enrere.
Vaig una mica al que ha dit la Pilar i estic d'acord. Perquè has dit que potser sí que es van enganyar, quan ens van enganyar quan van dir que era una novel·la. Potser sí que havien... Però clar, si tu dius que no és una novel·la, ja tens problemes. Escriptura poètica? Potser? No ho sé.
Té poca sortida.
Clar.
Faria enrere encara més.
És que, i en teoria és una novel·la. El que passa que no segueix l'estructura que estem acostumats. I com que ens acostumem a coses, en tant ens va bé que ens facin pensar. O sigui, aquest llibre és un llibre que et fa pensar. No crec que hi hagi ningú que hagi llegit el llibre i que no hagi fet algun... De començament no s'hagi desconcertat. No, ho dubto que hi hagi, perquè desconcerta. I després, vull dir, continues llegint i vas entrant. I hi ha gent, hi ha hagut persones que han dit, doncs no puc continuar. A mi, jo el vaig deixar amb una persona que llegeix moltíssim i me'l va tornar. No puc llegir mal, no el segueixo. Vale, doncs deixem-ho córrer.
Allà a la tertúlia també va haver algú que el va deixar en mitges, però va dir, va, quan vaig a la tertúlia l'has de llegir, diu, i és això, diu, i al final em vaig adonar, clar, que tot lliga, diu, però... Jo penso que s'ha de llegir dues vegades.
Som impacients. Sí. Bueno, per mi, un bon
ens agrada que ens donin les coses molt mastegades. Sí, i a la que ens treuen de la nostra zona de confort, que és el que fa la Irene Solà, canto jo, i la muntanya balla, ens descol·loquen totalment, estem perduts i, i naufraguem.
Sí, sí, sí.
I necessites aquesta empenta per dir, va, sí, seguim.
O sigui, aquest és el típic llibre de segona lectura. O sigui, que a mi m'agraden molt els llibres de segona lectura. O sigui, quan tanco un llibre i penso, el tornaré a llegir, em dona com una sensació... En canvi, hi ha llibres que m'han agradat molt i sé que mai més els tornaré a llegir. A veure, mai més, entre
no,
cometes.
No es pot dir mai, mai més.
En canvi, aquest no, aquest el tanques i dius, el tornaré a llegir. I el recomanaré. Perquè...
Jo el guardaré.
Bueno, jo és que el tinc.
Sí, jo
ja el vaig comprar en el seu moment.
Jo també.
I no me n'arrepenteixo gens ni mica. A més, l'he regalat a més d'una persona. Perquè trobo que és un llibre...
Mira, deliciós.
Recomanable totalment, sempre i quan es tingui molta paciència i no es vulgui saber més del que et donen.
És un llibre per gaudir llegir-lo.
Sense pressa.
Sí, sí, sí.
I a més, com que és curt, te'l pots llegir. Bueno, jo me'l vaig llegir en 2 dies, però es pot llegir. No cal que es llegi.
Curt, però insisteixo, dens, eh?
Molt dens, sí.
Darrere de cada paraula, darrere de cada frase, hi ha tot un univers.
No hi ha ni una paraula que s'obri.
Exacte. I estan treballades les paraules.
Ben col·locada, o sigui, no és allò de dir que a vegades llegeixes coses i dius, mira, això es podria dir d'una altra manera. I inclús el nostre, jo almenys ho faig, que el nostre pensament fa que llegeixis les coses no ben bé com estan escrites, perquè tu les escriuries d'una altra manera. A mi això m'ha passat alguna vegada, dius, però què estic llegint, si no és això? Perquè tu ja fas una mica, en canvi amb ella no pots, perquè no es pot substituir ni una paraula. És... Perfecte. O sigui, bé, hem començat molt fortes, eh? No sé, aquest any... Bé, bueno, hi ha alguns llibres aquest any que són molt potents, perquè ara tinc al cap un, que a més a més el vaig recomanar en el mes passat, perquè la vaig llegir aquest estiu, i també és un llibre molt potent, penso que...
Quin
però
és?
Ja no és això, eh? És el del vincle més fort, del Haruf. És un llibre, bueno, i més, eh? Perquè n'hi ha més de llibres. Jo aquest any a la tertúlia pràcticament me'ls he llegit quasi tots. Però bé, farem una segona lectura. No, farem una segona lectura que serà bona.
Dolors, Pilar, moltes gràcies per dur-nos aquesta tertúlia literària fins als estudis de Ràdio Vilafranca. Un plaer escoltar-vos i conversar amb vosaltres i ens retrobem, ara sí, més a més, amb aquestes lectures de la Torres i Bages. Gràcies, cuideu-vos.
Gràcies,
bon dia.
Bon dia.
Set 7.0 FM.